20 minuts, arribarem a les 11 del matí. És el moment de posar-se la mà a la butxaca.
Qüestió de quartos.
Gabriel Isard, molt bon dia.
Bon dia.
Economista sabadellenc i director de la revista Catalunya Econòmica. Amb moltes coses avui sobre la taula, reunions del G20, i per actualitat pura i dura, encara que només sigui per fer-nos ressò del que ara ens explicava el senyor Miguel Ángel González, tenint en compte que el Gabriel sempre ens ha dit que estem en un moment en el que s'ha de saber aprofitar, s'ha de saber reinventar-se un mateix, m'agradaria demanar-li una valoració des del punt de vista d'economista del fet de que, per exemple, un aeroport petit com el de Sabadell, que no és un aeroport comercial com pot ser el del Prat o el de Barajas, etc., doncs pensi en fer-lo rentable, que ja ha dit el senyor González que no ho era, obrint una botiga, per exemple, com a prova pilot, perquè aquella gent que ve amb el seu transport privat doncs pogués comprar algunes coses aquí a la ciutat. I, a més a més, potenciant botigues de la mateixa ciutat, de Sabadell.
Home, que els aeroports siguin rentables, això és un bon objectiu, evidentment. Que sigui rentable a través d'una botiga, permetem-ho posar en dubte, perquè una botiga no fa caixa per poder pagar la botiga i pagar les taxes de l'aeroport i demanant per poder fer que l'aeroport sigui rentable. Jo ho veig molt ambiciós. Però, bueno, potser és un camí per començar.
I, per exemple, aprofitar-se de l'activitat econòmica de Sant Pau de Riu-Sec per rebre avions, per exemple, de l'IKEA o de Berlín...
Home, aviam, el tema dels aeroports és un tema lligat amb les infraestructures de transport. Ens podem posar en qüestió, i ho podem parlar un dia en profunditat o més llarg, més extensió, tot el tema de les infraestructures de transport. Sens dubte, la infraestructura de tipus aeronàutic és molt important, però en aquest país, i està molt explicat, tenim un model centralitzat d'infraestructures aeroportuàries. Tots sabem que tenim és un cas atípic dins del món, on Aena, com a empresa única, controla els aeroports de tot el territori, quan a molts llocs sabem que els mateixos territoris controlen els seus aeroports perquè, en definitiva, i com has dit molt bé, són una font de riquesa, perquè tot el que sigui transport de mercaderies i de persones genera activitat econòmica i riquesa. De manera que, que Sabadell tingui un aeroport no és una cosa nova, és de fa molts anys. No sé quan es va fundar l'aeroport de Sabadell, però
el
estic
910,
segur.
El 910, si no tinc mal entès.
Anava a dir, si no fa un segle poc li ha faltat, doncs el fa. I aleshores, evidentment, ha sigut diferents etapes. Ells es van especialitzar, com hem sentit, en temes de formació. És un objectiu, sens dubte, tot el que va lligat amb l'activitat econòmica de la ciutat i les seves rodalies i del Vallès és molt important. No tinc cap dubte de que tot el que es fa ara amb les inauguracions noves i imminents de les botigues que es posen allà en el polígon industrial aquest de Riu-Sec, doncs seran beneficioses, però jo tinc molt clar que no només és això. És a dir, el que hi hagin jets privats o que hi hagi activitat, diguem-ne, de tipus formatiu, o que hi hagi activitat de tipus que la infraestructura que hi ha allà doncs, es pugui utilitzar, no només està d'enviar per això, serà una cosa més, i en tot cas sí que s'haurà de veure com es pot fer que aquesta activitat sigui rentable. Insisteixo, podria ser que el que sigui rentable no depengui només de la ubicació i la capacitat de la infraestructura, sinó solament en gran part, jo no critico, evidentment, Aena, perquè soc ningú per dir-ho, però en gran part és ballada amb la gestió i com se fa aquesta gestió lligada amb el territori amb el que està.
Matització barra correcció. El 1910 va ser el moment en el que es va produir el primer vol a motor i va sortir des de Sabadell, però l'aeroport es va fundar o es va inaugurar l'1 d'agost de 1934.
Bé,
és a dir, que no ho dic perquè segur m'ha sentit dirà, però què explica?
Al mig de la República, de la República... De la República Espanyola.
Doncs només volia fer aquesta correcció.
Quan encara no hi havia elefants a Butzaua.
Amb el Gabriel Isard no volem parlar d'aeroports, encara que agafem el guant que ens ha deixat sobre la taula per poder parlar de la potenciació de les infraestructures en el que és la situació econòmica o com es poden aprofitar per treure'n més rendiment, és a dir, que ho podem deixar per la setmana que ve, per exemple, però avui volíem parlar amb ell tenint en compte que aquesta matinada ha acabat el G20, que els mitjans de comunicació van plens d'informació, etcètera. La informació econòmica en els mitjans de comunicació ens està embolicant la troca? No des del punt de vista periodístic, però des del punt de vista econòmic està ben explicat?
Aviam, aquest és un gran tema, perquè inclús podríem dir a vegades que l'economia és informació. És a dir, si no hi ha coneixement, amb un exemple molt simple, de que existeix un producte, per tant, si no hi ha aquesta informació, aquest producte no el comprarà ningú. I per tant no es farà el fet econòmic de vengar uns diners a canvi d'un producte, no? O sigui, de pagar uns diners a canvi d'un producte. I això és així. O sigui, el concepte d'informació va lligat al concepte d'economia des de sempre. Per tant, la paraula informació ja forma part del concepte d'economia. I de fet, si qualsevol estudi d'economia, per exemple, anàlisi del consumidor, doncs el comportament del consumidor, quan té la informació d'una manera o té d'una altra, o, per exemple, a vegades no se li dona informació perquè pugui actuar i després, quan actua, està content, perquè si no, no actuaria. A vegades es donen casos, hi ha models d'economia que demostren que, per exemple, quan vendre de productes d'unes característiques determinades, si tens informació clara del preu, doncs possiblement el consumidor no compra, mentre que si no està tan clara, compra i després està satisfet, i de manera que l'estàs ajudant. Ostres, doncs jo vull més informació per tenir més llibertat. Bueno, doncs a vegades aquesta llibertat ve coartada per uns matisos que van lligades amb conceptes molt interiors de les persones, com és el risc, com és el risc a la pèrdua, no? com és el guany, és a dir, si realment s'ho té guanyat. I llavors hi ha un altre aspecte molt lligat a la informació, que és el temps. El temps que, a vegades tenim una expressió col·loquial, no dic a nivell econòmic, sinó amb les persones, no? Dic que el temps ho arregla tot. Per què? Perquè el que fa és que la informació que és rellevant passi en un segon o un tercer terme. Vull dir, això en l'àmbit de l'apel·lisme ho sabem molt bé, d'una forma, a més, molt radical. Si en un partit de futbol es guanya o no es guanya, doncs resulta que si es guanya, tot el que s'havia fet està perfecte, i si es perd per culpa d'una mala sort, tot el que s'havia fet era imperfecte, quan la qual no és veritat, també era perfecte, però ha tingut mala sort. No?
Però jo et pregunto, per exemple, del que ha passat aquests dies al G20, què hi ha d'informació econòmica i què hi ha d'informació política?
Val, ara anava cap aquí. Molt bé. Esclar, llavors, el tema de la informació, per tant, té diverses variables. Una és el variable temps, com estava dient, i l'altra la variable presa de decisions en l'àmbit de l'economia, no? Llavors, dit això, evidentment, els que prenen decisions a nivell de governs, i per tant són polítiques, les seves decisions tenen un impacte a l'economia, com hem vist, i com veiem, i com veurem. Per què? Perquè donen una cosa que és més confiança o més possibilitats de desenvolupament en un moment determinat de certes activitats que poden tenir uns efectes econòmics, etc. Tampoc, també és veritat que no hi ha una relació directa entre, com alguns voldrien, a curt termini, entre decisions polítiques i efectes econòmics. Per exemple, doncs el primer ministre actual nostre, el senyor Rajoy, va satisfet de dir que gràcies als 100.000 milions d'euros que havia aconseguit d'Europa les coses anien molt bé, i l'endemà es va fumar una castanya a la bolsa que déu-n'hi-do. I quan ningú parla de la bolsa, pum, es recupera com va passar ahir. De manera que... Bueno, ningú parla de bolsa, no és veritat, però vull dir que no estava previst, no? De manera que és impossible que totes les informacions que són rellevants per la continuïtat o per l'economia, diguem, totes les informacions que són rellevants per l'economia, és impossible que es puguin tractar per ningú, perquè n'hi ha tantes. Llavors, el que s'ha de fer és una selecció. S'ha de fer una selecció, i aquesta selecció té un condicionant, evidentment, polític i interessat. I que, a més de tenir aquest tant volum d'informacions que es poden distribuir, es combina amb un altre aspecte que és molt important, que és el curt termini i el llarg termini. Lamentablement, o per sort, pots mirar de les dues maneres, la política està dominada per corporats, perquè... lamentablement, o per sort, també ho pots mirar de les dues maneres, el personatge polític avui en dia està permanentment pensant en els seus vots, en la gent que l'ha escollit. Aquesta fidelitat que té amb els electors a vegades es tradueix en decisions que només... o no decisions, amb actuacions, si voleu, amb actuacions que tenen que veure amb defensar aquesta quota de poder que han continuat. I això fa que a vegades s'oblidi de l'element dels compromisos ideològics que pugui tenir com a projecte, no? De manera que passa sovint de que un qualsevol organisme, diguem-ne, democràtic es converteix en una olla de grills on cadascú defensa la seva parcel·la de cara als electors, i això no aporta valor, no? No aporta valor. Llavors, per tant, des del punt de vista de la informació, tornant al que deies abans, tot el que rebem doncs, ara del G20 i el que serà després la cumbre de final de mes, no? Que hi ha també a nivell europeu. Escolta'm, tot això, a l'hora de distribuir-se des del punt de vista de la informació, afecta a les persones i ens posa en una situació, i sobretot des de que ja tenim aquesta situació de crisi que des de fa més de 4 anys, no? Tota la informació econòmica s'ha esdevingut la portada dels diaris, la capçalera dels diaris, de les mitjans de comunicació, de les ràdios, de la televisió. I de forma sorprenent tenim situacions amb les quals els països que d'alguna manera es patim més aquests efectes d'aquesta crisi per les incerteses que es donen al mateix país, per les circumstàncies que hem parlat tingut aquí moltes vegades aquest programa, la notícia econòmica és molt més important que en països veïns, per exemple, que no tenen aquestes circumstàncies. Deixeu-me donar un exemple amb això. La setmana passada jo estava en una reunió amb el que tenia convidat, bueno, estàvem atenent una persona de França, directiu d'una companyia que va bé, que va fent coses, que venia aquí per un tema d'una relació amb clients, etc. I amb un client dels que estàvem, aquest client la persona que ens atenia, aquest client, era una persona de tipus, diguem-ne, senzill, o, diguem, que treballa en operacions, no era un directiu, sinó una persona doncs, que està a fer activitat. A l'hora d'anar a fer una pausa, va explicar-li en el francès, que era un directiu de companyia, el que era la prima de risc, el que era tot el tema de la deuta espanyola, el que era la situació de dèficit que tenim actualment, d'una manera que el senyor francès no sabia res de tot això. O sigui, no sabia res des del punt de vista de no el coneixement en si del concepte, sinó de la conjuntura d'aquest concepte, no? De com la informació, llavors això, de com la informació en aquell per al personatge d'aquí Catalunya, diguem-ne, el client que estàvem visitant, li donava importància. Què vull dir amb això? Que al final hi ha tant quantitat de informació sobre la taula des del punt de vista econòmic que ens està matxacant permanentment. Fa 3 anys ningú parlava del primer risc, ningú sabia què era això. I avui en dia tothom ho sap, no? O almenys fa veure que ho sap.
No, fa 3 anys no hi havia notícies econòmiques pràcticament que obrissin les portades dels diaris, excepte quan va començar la crisi econòmica, però no n'hi havia com ara, que és cada dia una darrere l'altra.
No? I llavors això... Home, si de tot aquests titulars o de totes aquestes... diguem-ne, informacions que llavors la gent s'atreveix a reproduir amb els col·loquis i amb la conversa de bar, diguem-ne, d'una forma molt lleugera. Si això serveix perquè hi hagi una més cultura des del punt de vista econòmic, però jo tinc certs dubtes, perquè la gent s'omple la boca de dir paraules que no sap quins són els sostinguts. Penseu una cosa, els economistes o la gent de la universitat, per exemple, abans de dir una cosa, necessàriament has de tenir fonts, i has de tenir no només fonts, sinó has de tenir estudis, el que estàs dient t'has de basar en dades, i això a vegades no es fa.
Una pregunta, Gabriel, part de la recuperació econòmica depèn de que, per exemple, hi hagi més silenci? Ajudaria que deixéssim de parlar a les tertúlies, que els mitjans de comunicació no publiquessin tantes coses? Avui, per exemple, a la tertúlia d'aquí del programa, explicàvem amb un dels tertulians, o ell deia, diu, és que tu mires la premsa i no hi ha bones notícies econòmiques, econòmicament parlant. Ho has d'anar a buscar als mitjans especialitzats. A la premsa generalista no n'hi ha de... Ha obert l'empresa o aquesta empresa ha trobat un mètode innovador i ha trobat el finançament per dur-lo a terme. Les exportacions de tal empresa han pujat a no sé quin mercat.
Home, a veure... Jo no em posaré a criticar la premsa, però tots sabem que una notícia negativa ven més que una notícia positiva. O m'equivoco. És a dir, des del punt de vista de crear atenció a la ciutadania. És així o no? O
sigui, home, clar, és a dir, els titulars
si
d'aquests dies...
Sí. No, ara no parlem d'economia. Si hi ha un incendi, és molt més interessant que si fa un dia de si fa un dia de sol, no? Normalment, no? Mm-hmm. Vull dir, crida més atenció, vull dir, hi ha hagut gent, ostres, què ha passat? S'ha mort algú, no sé què. Fa sol? Bueno, això ho fa cada dia, no? O en fi, les notícies positives es donen per defecte com a vàlides, mentre que les negatives tenen més atracció. Vull dir, no, bueno, no soc periodista, no hi entenc, però és que...
Sí, sí, no, però clar, però des del punt de vista econòmic, i economista sí que ho ets, no sé quina repercussió té això.
Bé, aleshores, des del punt de vista d'economia, també hi ha una tendència a fer molta èmfasi amb els problemes que hi ha, no? I, de fet, se'n parla molt més d'economia ara que hi ha problemes que quan no n'hi ha. Això és així. Ara, quina és la notícia realment important aquí a Espanya? La que es parla, les tertúlies, la que es reprodueix? O, per exemple, no sé, que tu agafes o dit d'una altra manera, qui llegeix el Financial Times? Deixi-m'ho dir així. És a dir, hi ha informacions que es transmeten i que arriben a la ciutadania que no saps com han arribat, però potser aneu a buscar, dic Financial Times per dir l'origen, no? O qui llegeix els informes que fan, doncs, els serveis d'estudis d'entitats financeres, que n'hi ha de molt bons, i que entitats financeres que no diré el nom, però que estan molt criticades perquè són els dolents de la pel·lícula. És a dir, qui llegeix les estadístiques? Qui se'n va a la pàgina del Banc Central d'Espanya o busca les dades a l'INE? Tu entres a la pàgina de l'INE, clar, potser et mereixes el primer dia, però si tu t'acostumes, hi ha una quantitat d'informació d'origen, perquè l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, fa estadística en base a treball de camp. De manera que, parlar sobre el que ha parlat, acabes dient que no saps si el que diu és vàlid o no.
És a dir,
això és una informació interessada o no. Però, en canvi, la informació... Tot té una arrel i que parteix d'aquesta arrel, no?
Entenc que abogues, aleshores, pel fet de que no ens deixem endur pels titulars que veiem a la primera plana d'un diari, sinó que fem un petit exercici d'investigació de, en base a les dades, nosaltres creem la nostra pròpia idea.
Clar, o podrem basar-nos molt més bé a interpretar aquest titular si tenim un cert coneixement. I aquest coneixement no se't creix només amb titulars, això és el que vull dir. És a dir, el titular és rellevant, no dic que no ho sigui, però vull dir que per poder opinar sobre un titular has d'haver, no dic estudiat, tant de bo, hi hagi més estudis d'economia, però no sé, anar a les fonts. A Catalunya tenim l'IDESCAT. L'IDESCAT és una font d'informació que entres allà, inclús tens una subpàgina, no sé quin racó, de l'IDESCAT que et fa lliçons bàsiques d'estadística, perquè puguis interpretar el que... O sigui, clar, és això, no? Fins a quin punt la informació que circula... tu sempre em presentes a mi com a director de la revista Catalunya Econòmica. Doncs nosaltres intentem sempre que tots els articles tinguin capacitat d'anàlisi, o sigui, permetin la reflexió a través de l'anàlisi. O sigui, no que sigui una mera descripció d'uns fets. Ha posat el primer vista de risc. Bueno, i això què vol dir? I per què? I al final, quin és la rellevant? Això és que vol dir que els especuladors a curt plaç, si compren deute espanyol avui, tindran més cèntims quan tinguin a cobrar els interessos. Vale. Bueno, i pues sort el que pugui fer-ho, no? Perquè té un risc, en fi. O sigui, hi ha aquest tipus d'aspectes. És un indicador rellevant? No dic que no ho sigui, no? Però potser jo crec que, i inclús lligant amb el que estàs dient tu del valor de la informació econòmica, jo parteixo molt amb el que has dit, estic molt d'acord amb el tipus d'idea que deies tu, de dir que hem d'anar a parlar d'economies, de dades, informació d'economia de dades reals. I les finances és una part d'economia, però no només. Hi ha finances, hi ha empreses, hem d'acostumar-nos a anar a parlar d'economia productiva, d'economia d'intercanvi, de comerç. No, les finances són molt importants, però el diner, si no hi ha riquesa, no n'hi ha. Parlem de la riquesa.
Doncs t'agraïm molt, Gabriel, setmana rere setmana ho fem, l'agraïm molt a l'economista Sabatlleng i director de la revista Catalunya Econòmica, ara ens ho explicava, que setmana rere setmana, dins de tota la realitat i la voràgine econòmica que patim cada dia, doncs també busquem aquelles notes positives que ens permet parlar també de la situació financera. Gabriel Isard, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I fins la setmana vinent.
Sí, senyors. Fins ara.